Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a la presó d'Estremera, un vídeo que es feia públic ahir des del diari Ara. La consellera ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio que això pot passar perquè a les presons hi entra molta gent, entre treballadors i visitants. En plana cultural, la Sala Aranyó del campus del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb el cor i l'orquestra de cambra de la UPF i la soprano Sílvia Sabater sota la direcció de Diego Miguel Urzangui. Serà amb obres de Haydn i Mozart, entre altres compositors. I es presenta el documental Hereus d'un cardenal proscrit, dirigit per la periodista Llúcia Oliva, a l'Auditori de la Diputació de Tarragona, a 6:45 de la tarda.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Com deia el filòsof Confuci, la vida és molt simple, però insistim en complicar-la. Quina diferència hi ha entre la gana emocional i la gana real? Com gestionar-ho? En parlarem amb la coach en nutrició i creixement personal, Núria Roura. Tensió, estrès, malalties cròniques. El cuiner Alf Mota ens explica quan necessitem depurar. Més enllà de la culpa i el plaer, com recuperar la sexualitat femenina amb Maite Issa? També ens preguntem com gestionar i assumir les proves que la vida ens va portant. Parlarem del primer gran fracàs amb Joan Carles Folià, coach Advanced Life, mestre i escriptor. La importància de l'empresa i el treball com a camí de creixement personal i servei a la humanitat. Les donacions amb Joan Antoni Melé. A Bioconstrucció, l'arquitecta Sílvia Ferrer Dalmau ens explica la importància dels materials que utilitzem per construir casa nostra. El doctor Camilo Botero ens explica el vincle entre el calor corporal i la salut a medicina antroposòfica. I parlarem de com superar una ruptura amb l'investigador de l'autoconeixement, Antonio Jorge Larruy. Així doncs, comencem.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Avui parlarem amb la col·laboradora del programa, la Núria Roura, de Sigues la teva millor versió. I parlem de la diferència entre la gana real i la gana emocional. Hola, Núria.
Hola.
Molt bones, benvinguda.
Moltes gràcies.
Quina diferència? Com la podem detectar?
Val, és molt fàcil i molt gràfic. Vale? Llavors, diferències entre la gana real i la gana emocional. La gana real, normalment, bueno, és així, va apareixent a poc, tu menges, et quedes saciada i llavors en mica vas notant que et va com apareixent gana, no? I la sents aquí en l'estómac, fins que a vegades arriba un punt que sembla que et faci estar mal l'estómac, no? Que sents com que t'apreta. Llavors dius, ostres, tinc molta, molta, molta gana, no? Llavors, la gana emocional no té això.
No la sents,
perquè la gana no la sents a l'estómac, la sents aquí com en el pit, en el cap, és com una emboiramenta, és una cosa que et deixa allà com en un núvol, no? Uh-huh. I ve de cop. Llavors, què passa també? La gana real, tu vas notant gana i dius, ara em menjaria un plat d'espaguetis, ara em menjaria el que sigui, no? Amb la gana emocional, no. Amb la gana emocional, de cop, sembla que se t'engegui una bombeta i diguis, vaig a menjar aquell paquet de galetes. I és com una obsessió.
Ve provocada per l'ansietat, podríem dir?
Perquè ve provocada d'unes emocions, diguéssim, no? I clar, quan hi ha aquelles emocions ja s'activen mecanismes de recompensa, de buscar certes uh-huh. coses amb els aliments. Llavors, hi ha certs aliments que a més són més addictius i també que segreguen serotonina perquè, o que tenen opiacis. Llavors, clar, quan la gana és emocional, tu busques aquells tipus d'aliments. No penses en menjar una poma. Tot i que sí que hi ha certs aliments dintre de l'alimentació natural i saludable que tenen bastant aquesta part, que són els fruits secs o els dàtils per seu poder dolç, i molta gent quan fa una transició en alimentació saludable tenen aquesta gana emocional i acaben menjant això, no? Dàtils, fruits secs, etc. Llavors, una altra distinció és que quan tu tens la gana real, vas sentint aquesta gana, al final menges el plat de llenties, sents quan deixes de tenir gana, pares i ja està, i dius, que bé, m'he sentit saciada, ja puc continuar amb la meva jornada. Amb la gana emocional, no. Amb la gana emocional et comences a obsessionar amb aquell paquet de galetes...
I no n'hi ha mai prou.
Comences a menjar-lo, no n'hi ha mai prou, perquè a més allà ja s'activa l'ansietat, el cortisol... Després ja no estàs present, no ets capaç de prendre una decisió racional de dir ja en tinc prou. Què passa? Que quan te n'adones, has menjat en excés, et sents malament, et sents culpable, comences a pensar com ho compensaràs... Et comences a prometre a tu mateix que allò ja no tornaràs a fer mai més, tot i que saps que tornarà a passar, etc. No?
I l'aigua, quin factor, quina importància hi té a l'hora del menjar? No? Perquè, clar, mengem, a vegades bevem més aigua per sentir-nos més saciats, per estar amb l'estómac sí. més ple.
Clar, l'aigua, a vegades, quan tenim gana emocional, sí que pot passar que si tu et comences a relaxar i et prens un got d'aigua, que no sigui molt freda, més aviat... una aigua més a temperatura ambient o que estigui, o fins i tot una infusió. Llavors, va bé, quan tu comences a sentir que et ve aquesta gana emocional, primer parar, beure una miqueta, poder-te anar relaxant, diguéssim, no? Però quan hi ha gana real, no tens suficient amb l'aigua. Jo avui tenia molta gana al migdia i la meva parella em diu, pren-te una infusió. Dic, no, jo ara tinc gana real. A mi ara la infusió no en tinc prou, jo ara vull menjar consistent, no? Però sí que és veritat que a vegades hi ha un tipus de gana emocional, més aviat els entulls, els antojos, a vegades venen perquè comença a haver un signe de deshidratació. Llavors va bé prendre alguna mica d'aigua. I mai fred, beure aigua.
És important tenir-ho en compte,
sí,
això.
Sí, en general, ja no ho dic, però ja no només per això, sinó en general, l'aigua no beure-la directament de la nevera ni tampoc beure-la mentre menges. Sempre després dels àpats, 2 o 3 hores, o 20 minuts abans dels àpats. Això també és molt, molt important.
Maneres de gestionar la nostra gana emocional, hem introduït aquest element que molts no hi havien parat atenció, probablement.
I sobretot, deixa'm-ho dir, perquè és molt important, quan hi hagi gana emocional, no fixar-nos en el moment de la gana emocional, sinó anar a revisar què ha passat al llarg del dia o què hi ha a la nostra vida que cal prestar atenció, perquè s'ha d'anar a l'arrel.
Perquè
no hi hagi
la gana, no? Aquesta gana, podríem
clar,
dir, amb què s'encobreix.
Perquè si no, sempre és... Ah, doncs ja no tornaré a fer menjar-me tot un paquet de galetes. Però si no reflexiones, no arribes a l'arrel i no ho treballes i no demanes ajuda, l'endemà tornarà a passar el mateix, seguríssim.
Anem des del per què, no?
Exacte.
Núria Roura, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera setmana.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure, com estàs?
Hola, Glòria, molt bé.
Molt bé. Avui parlarem de la importància del depurar el nostre cos, no? Quan realment es necessita depurar? Hi ha una estació de l'any que és més propícia o...
Les estacions, les estacions de trànsit, no? com la que estem vivint ara, no? La primavera és l'ideal, no? Per a depurar, no? Perquè surts d'una alimentació més concentrada, més rica en greixos, més contundent, i passes una alimentació com que ha de ser més refrescant. Llavors és aquest moment ideal de l'any. Però sempre que hi ha una situació d'un excés de pes, que hi ha excés de greix, no? Que hi ha inclús que no hagi això, però que la nostra dieta es basa en aliments refinats, industrialitzats, no? Que són poc naturals, llavors aquí la persona necessita depurar. Normalment les persones que necessiten depurar tenen unes emocions fortes que no estan ben resoltes, no? Hi ha com molt caràcter, no? Hi ha aquesta... I hem parlat en altres programes, no? Com aquesta ira, no? Que a vegades no és que siguis agressiu, però et notes com irritat,
com
no?
Tens, intern,
com tens, no? Com qualsevol cosa com que destapa, no? Això és un tema que també et costa relacionar-se amb els demés, no? Ets poc tolerant, no? Com això vol dir que llavors hauries de mirar que estic menjant i buscar una manera de netejar el cos
aquesta,
i tot això.
Aquesta depuració que està vinculada amb el deixar anar, no? És
deixo
anar,
sí,
el depuro,
com sempre,
m'obro, no?
Deixo, obro, deixo anar aquest excés de desig, aquest excés d'ambició, no? Que és a vegades el que ens porta a menjar aliments molt contundents, no? Com els greixos saturats, les proteïnes d'origen animal, no? I els sucres, l'alcohol, no? És que estem molt desitjosos, no? Estem molt ambiciosos i llavors d'alguna forma estàs buscant amb l'alimentació, no? Com una manera de seguir aquest ritme que tu t'has posat, no?
Abans em comentaves, Glòria, és que és molt important posar-hi seny i no intoxicar-nos per després depurar-nos, no? Dir, vaig a fer-me
sí,
un...
Sí, a vegades passa això.
Dir que em vaig a menjar tot el que em passa per davant i demà ja desintoxicaré. No, home, no. Intentem
sí, això és el perill del detox, no? Que arriba a Nadal o arriba a les festes. Clar. O no sé què. Ara menjo tot, però després al gener ja faig al detox.
M'accedeixo,
no?
Amb el detox.
El cos és molt bèstia, aquest canvi, no? Com de, per una banda estàs saturant i per altra banda pues, redueixes de cop.
Aquest
no?
Yo-yo, eh?
Lo interessant seria com tornar al més senzill, no? Tornar a ser més humil, no? Amb la teva alimentació i amb el teu estil de vida, no? I no entendre, no, ara faig una dieta, no? Entendre la dieta com un hàbit de vida, no? Algo que tu integres en el teu dia a dia, que fa part de tu mateix, que et pots saltar un dia, no passa res. Mm. Vale? Però el problema és quan aquest dia que t'has saltat la dieta comença a ser tots els dies, no? Que també entres en una dinàmica en què et costa deixar aquests aliments tan extrems. Llavors, com integrar aquests hàbits, no? que t'acompanyen durant tota la vida, no? De forma que sigui plaentera, també, que no sigui un càstig, que no sigui una obligació.
Podríem dir que l'hàbit sigui l'equilibri, eh?
Sí, com aquest marge d'equilibri. Entendre també és important entendre que l'equilibri total no existeix. És com de, és un marge, és un camí que estàs allà i que llavors això t'acompanya, no? Que tu ho vas integrant en el teu dia a dia i llavors ja no necessites depurar de res. Vale? És com quan tu ja integres una alimentació saludable, equilibrada, amb aliments naturals reals, no? Com que no són processats, no? Que tu els coneixes, que el teu cos sap què fer, ja no necessites fer alguna cosa extrem. Però sí que és interessant, sobretot quan estàs en una transició d'una dieta molt desnaturalitzada, fer un període en què has de tenir una certa disciplina i deixar anar allò que no t'està servint, però fes-lo amb amabilitat.
Podríem dir el fet d'entrar a utilitzar, sobretot, condiments naturals, no? Per donar-li una miqueta de gràcia.
Sí, el menjar ha de tenir sabor, perquè la digestió comença abans de la boca. Llavors, jo si veig un plat que està bonic, que està petitós per la vista, ja comença a digerir-lo bé. Si veig una cosa que no està bonica, que no em dona plaer, no, en la meva digestió es talla, no? Perquè el cervell també entra en el sistema digestiu.
Des de la bellesa, eh?
Sí, des de la bellesa, de l'equilibri, no? Però senzill, claredat, no cal massa barreges. I pots utilitzar condiments molt saludables com la cúrcuma, l'all, el gingebre, no? La ceba, tots aquests aliments, herbes, no?, com el julivert, el cilantre...
Es poden prendre diari sense
sí,
problema,
sí,
no
sense
hi ha contradicció.
Sí, sense problemes. En les seves dosis correctes, òbviament no és que vas a menjar un plat de julivert, però una miqueta de julivert et dona un punt de frescura, molt de sabor, i també t'està aportant vitamina C. També apuntar, no?, pel tema d'apuració, potenciar el sabor àcid, no?, però evitar aquest vinagre de vin, que és un vinagre que desmineralitza, no? Uh-huh. Utilitzem més llimona, lima, o inclús alguns vinagres que no desmineralitzen, com pot ser el vinagre de poma, el vinagre d'arròs, el vinagre d'umeboshi.
I el de Mòdena, per exemple?
El de Mòdena porta sucre. Llavors, aquí ja no interessa.
Mica, eh?
No interessa, no, el vinagre de Mòdena. Però també és interessant pensar no només en el fetge, també pensar en el nostre intestí, que és el nostre canal. Llavors, com tenir una dieta que es basa en aliments que també són probiòtics, no?, a favor de la vida, no?, com el xucrut i altres aliments fermentats que fan com que tu intestí funcionin de forma correcta. No?
Un altre punt que també suposo que no podem perdre de vista és el fet de fer activitat física, no?, d'anar a passejar,
sí, sí,
d'envoltar-nos de natura...
Sí. Estem dissenyats per moure'ns.
A vegades oblidem, eh?
Sí, estem dissenyats per moure'ns. Si tu menges i no et mous, i és un dels problemes que nosaltres tenim, no?, perquè tenim vides molt sedentàries, llavors aquesta energia que ha d'estar tancada no t'ajudarà per res, et donarà problemes, no? I tornar a contactar més amb la natura, això t'ajudarà moltíssim a sentir-te bé amb tu mateix.
Amb tu mateix, i també suposo que la meditació...
Sí, també la ment s'ha de calmar, la respiració, ja parlarem de la respiració més endavant, també. Tot això, no?, són com els pilars, no?, l'estructura del teu ésser, no?, i tot lligat et fa sentir bé.
Els moto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Sempre des d'aquest equilibri, des d'aquest punt d'anar creant una vida saludable en el nostre dia a dia. Ens veiem la propera setmana?
Fins la setmana vinent.
De què ens parlaràs, Vals?
La setmana vinent parlarem de la part emocional de tenir o no tenir gana, no?
Mm.
Perquè només no mengem perquè tenim gana, no? Hi ha
que
una
hi ha
part
darrere.
Emocional. I anem a veure com podem entendre, interpretar i com podem buscar alternatives, no?
Fantàstic. Doncs fins la propera setmana.
Fins la
Moltes
setmana
gràcies.
Vinent. Gràcies.
Viure des de l'essència. Empoderament femení, amb Maite Issa.
Estimats oients, continuem amb Maite Issa. Aquesta setmana ella ens parla de la sexualitat femenina, com recuperar-la, no?, una gran desconeguda moltes vegades. Què tal, Maite, com estàs?
Muy bien, gracias.
La setmana més aquí compartint amb els oients del Viure, que estan entusiasmats, ja m'ho diuen, quan em veuen pel carrer. Escolta'm, aquesta informació hem d'anar notant perquè realment nodreix i notem canvis a la nostra vida, i és fantàstic quan diuen això.
Exactament, és molt important este tema de la sexualitat.
Què ens pots, podríem dir, aconsellar? Com ens pots acompanyar en aquest viatge?
Primero hay que entender cuál es el problema con la sexualidad femenina, ¿no? Porque hablábamos hace unas semanas de la educación pornográfica de los hombres acerca del sexo y de la sexualidad. Y del lado de las mujeres simplemente no hay educación, todavía mejor, no sabemos nada. Entonces, básicamente lo que nos dicen cuando entramos en la edad de tener relaciones sexuales es cuidado que te vas a quedar embarazada, cuidado que te van a usar, hay el miedo a ser una chica fácil. Y lo que más me gusta es la culpa que se ha puesto en la sexualidad femenina, en gran parte en la religión judeocristiana y en nuestra cultura occidental, porque han puesto en la persona de Eva y en la sexualidad de Eva la razón por la caída de la humanidad. Nada más. Entonces, obviamente, hay una cierta culpabilidad que viene con el placer sexual. Y hay realmente una división entre la Virgen, Santa María y la prostituta, ¿no? Y entonces, esta parte de sexualidad que no va con la maternidad. Y realmente hay que entender que somos seres holísticos y que la sexualidad es algo totalmente normal, realmente. Luego, en los colegios no se enseña, por ejemplo, la función del clítoris, porque no entra realmente no es necesario, digamos, para la reproducción. Entonces, totalmente lo hemos olvidado. Y hay muchas mujeres que hoy no saben ni dónde está y no saben cómo sentir placer. Además de esto, hemos crecido con la necesidad de complacer a los hombres y todavía por la religión y también por el patriarcado, las mujeres se han visto más como objetos en el matrimonio o para tener niños o para complacer el hombre en su placer. Y realmente hay que volver a ponerte en primer lugar en tu sexualidad. Y eso es algo que es muy extraño para muchas mujeres. Preguntarte qué me gusta y qué no me gusta. Y entender que a nivel energético, el segundo chakra, que es el chakra que se sitúa a nivel de los órganos genitales, y el corazón, el chakra corazón, que es el cuarto chakra, uh-huh, están muy vinculados. Y de hecho, nuestra polaridad activa en las mujeres es el cuarto chakra. Entonces, si no se abre el chakra, realmente no se puede abrir abajo. Entonces, hay problemas de dolor, hay problemas de no placer. Y realmente, ¿cómo abrir este primer chakra? Este cuarto chakra, perdón. Pues ahí es tocándose los pechos, realmente, porque es una fuente de una polaridad muy, muy activa en las mujeres, y realmente el círculo energético pasa por esto. Entonces yo aconsejo realmente a las mujeres que vuelvan a erotizar su cuerpo y vuelvan a ponerle las sensaciones de placer a su cuerpo, porque lo que pasa muy a menudo es que no estamos haciendo nada, o estamos teniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, regresando del trabajo cansada, que el marido, el novio tiene ganas y nosotras, bueno, ok, vale, y nos dejamos hacer. Y realmente hay que llegar al entre los dos, entre el no hacer o tener relaciones sexuales, volver a todo lo que es erotización, sensualidad. Entonces, que sea contigo o con tu pareja. Crear momentos y espacios para que sea sensual sin tener que ser sexual. Para volver a poder abrir el chakra del corazón, poder volver a conectar estos dos centros energéticos y luego sentir mucho más placer.
Desde el amor, siempre desde el abrir el corazón, el cuarto chakra, y no nada más que amarnos a nosotros mismos. Partimos siempre desde esta premisa, ¿no?
Amarnos y conocernos. Porque si no sabes lo que te gusta, realmente tu placer es tu responsabilidad. Así que no esperes a que alguien más te lo dé si no sabes dártelo tú primera.
Siempre hemos de empezar el viaje desde nosotros mismos.
Siempre.
Maite Isa, muchísimas gracias. No sé si quieres dar algún ingrediente más a nuestros oyentes en relación al placer de la sexualidad femenina.
Pues que dejen la vergüenza de lado, realmente. Porque todo el sexo no hay culpa, no hay vergüenza, no es sucio. Y realmente es la energía vital más poderosa que tenemos.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Gracias.
Viure des de l'essència. Amb Glòria Montasell. Viure des de l'essència. Amb Glòria Montasell. Stop bullying.
Els nens d'avui en dia podríem dir que són natius digitals. Veuen la tecnologia com a algo natural a les seves vides i això fa que moltes vegades no vegin els perills que porten associats. És així, Joan Martínez, benvingut al Viure, com estàs?
Molt bé, encantat i gràcies per tornar-me a convidar i estar un altre dia més aquí.
La veritat és que els oients estan amb l'atenció plena, posada. Avui parlem del ciberbullying.
Sí.
Una situació que moltes vegades ens escapa de les mans, no? Com podem detectar-lo, Joan?
Bé, el ciberbullying, hem notat que els darrers anys ha anat en increment, bueno, en base a les noves tecnologies, no? Com el podem detectar és una bona pregunta. Jo crec que es basaria en la relació que tenim amb els nostres fills, més que amb un control exhaustiu de les seves xarxes, un control parental. Més que res, hem de tenir la confiança, hem de tenir acostar-nos amb ells perquè tinguin la confiança per poder-nos explicar les coses. Moltes vegades hem dit a pares que es facin amics dels seus fills a comptes de xarxes socials com Facebook, Twitter, Flick, Instagram, etc. És a dir, que els afegeixin com a amics, perquè així jo tinc la certesa de veure el que estan publicant els meus fills.
Sí, però permetem que molts joves el primer que et fan és dir, ho sento molt, però no.
Bueno, això és el treball previ, és a dir, els anys anteriors que has hagut de treballar perquè tenia aquesta confiança. Bueno, arribat a aquest punt, no hauríem de controlar els nostres fills, sinó hauríem de tenir la confiança de preguntar-los. ¿Vale? Si més no, un cop detectem que els nostres fills els estan assetjant, mira, el ciberbullying té una característica davant de l'assetjament escolar, i és que hi ha una falta d'identitat física, és a dir, que no hi ha la persona davant. Per tant, pot ser qualsevol persona. I, a més, la identitat pot ser falsa. Llavors, la persona que s'amaga darrere d'aquella identitat pot ser la persona que estigui dient què és o no. Moltes vegades, el ciberbullying, precisament qui ho exerceix, és persones amb manca d'autoestima, de confiança en si mateixos, que no són capaços de dir-los les coses a la cara. Llavors el que fan és, doncs, una exclusió, hostigament, vexacions, inclús publicar fotos que no són permeses per la víctima, i difamació de mentides.
Com podem actuar els pares davant d'aquesta situació? Quan detectem que passa alguna cosa?
Bé, el primer que hem de fer és que els nostres fills haurien d'aconsellar que els nostres fills fins als 12 anys no tinguin telèfon mòbil. Això és el primer. Ja sé que a dia d'avui és molt difícil.
Eh?
Sí, és un repte, però és un repte pel nostre futur i pel nostre benestar, perquè si no, això ens portarà a un camí que ja veurem a veure on arribem.
Estem dient que no ens podem relaxar, que hem de ser ferms, perquè el que en un principi sembla que pot ser una cosa banal sense problema,
correcte,
a posteriori es pot agreujar, no?
Es pot agreujar i molt. Uh-huh. Mira, de fet, ara tens per exemple, un president de govern ara mateix surt i se'ls hi treu fotos de fa 20 anys, de fa 15 anys, quan estava fent coses quan era adolescent, quan no li donava importància. Imagina, allò eren fotos físiques, en paper. Ara mateix, les xarxes socials, o sigui, és dinamita pura. Vull dir, tu publiques una foto i aquella foto la comparteixen 20.000 persones i tenen... Bueno,
estem dient als pares que, sobretot, siguin conscients i els facin ressò als seus fills del gran perill, no?, que pot haver en publicar, depèn quin tipus d'imatges, que en un moment determinat poden semblar innocents, no?, però que...
Sí, els continguts són molt importants, que es facin càrrec els propis nens, adolescents, del que publiquen. Però quan parlem del ciberbullying ja no és tant el que publiquen ells, sinó el que publiquen d'ells. Uh-huh. Llavors, anem a donar pautes de què hem de fer si detectem que estem patint ciberbullying.
Perfecte.
El que hauríem de fer ràpidament és tancar aquella compte. Si és a Instagram, a Twitter, a Facebook, allà on sigui, aquella compte l'hem de tancar, perquè és el canal que utilitzaran per fer-nos arribar la informació que vulguin fer, de difamar la nostra imatge. Per tant, l'hem de tancar. Després hem de denunciar-ho. Immediatament hem de denunciar-ho a un adult, al col·le, en cas de que estiguem en edat escolar, i, per suposat, doncs, tenim Mossos d'Esquadra, que hem de denunciar aquestes coses. Després hi ha una web que m'agradaria dir-vos. És una web que...
Estem parlant d'una web per víctimes, no?
Sí.
Una línia gratuïta, és?
És una línia gratuïta. El telèfon és el 900-116-117. I és una línia... Bueno, és una línia que és per menors, per adults, per equip docent, per qualsevol persona que tingui un problema i vulgui adreçar-se per tenir informació sobre casos relacionats amb menors. Després té una web que és www.is4k.es, que és Internet Segura for Kids.
Doncs amb aquestes dades tan importants que tinguem registrades a casa, un és el 900, has dit 116-117, i la web, la repetim, 3W4K.es.
IS4K.es.
Doncs anotat, davant de qualsevol problema, les víctimes, davant d'assetjament amb el ciberbullying, aquests telèfons són gratuïts, aquesta pàgina web és, podríem dir, 24 hores.
Sí, i això pertany a l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya.
Joan Martínez, que dir-te, una setmana més vens aquí amb eines per compartir, per acompanyar-nos en aquest camí, que a vegades, com dèiem, no és senzill, però a vegades ens el compliquem una miqueta més del compte.
Sí,
i tant. Fins ben aviat.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Economia sostenible amb Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Melé, benvingut al Viure des de l'Essència. Continuem parlant d'economia sostenible, del tema dels diners, i avui parlem de les donacions, no? Perquè moltes vegades ens ho plantegem. Quan dono, a on ho dono, a on haig de col·laborar, a quin sentit li puc anar donant per poder crear un món millor?
Sí, fixeu-vos que estem en un moment que un dels problemes de l'economia mundial és que hi ha masses diners en circulació, sobre el diner. Sobre el diner, i com que no sap on anar, per això es fan especulacions i coses rares, quan només té un final sa. Antigament, quan un tenia massa sang al cos, els metges el sangraven. Inclús ara es recomanen, a vegades. Escolta, vés a donar sang, que tens un excés de sang.
Un excés.
Val? I la sang que dones pot donar vida a tu sobre, t'és perjudicial, i pot donar vida a uns altres. Quan parlem de diners, els diners són la sang de l'organisme de la societat. I aquests diners han de circular i crear vida. A nosaltres un excés de diners no ens beneficia. No ens serveix per res. Jo a vegades la gent els he preguntat, gent milionària, però per què vols més milions? Què em farà? O sigui, què et preocupa? Per què vols més? Quan ja ho tens tot, o sigui, i aquest afany d'acumular, que en el fons és por a la vida, por a la mort. Acumulem pensant que tenim diners, és igual, ja pots tenir... Mira, el Steve Jobs va morir, un dels homes més rics del món, i ell va dir, no puc pagar ningú perquè porti la meva malaltia. Per tant, el diner, i això els països anglosaxons ho entenen bé, una part del diner hauríem de ser capaços de donar-lo. Hi ha les pròpies empreses, una part dels beneficis els haurien de donar al món de la cultura. La cultura per si mateixa no pot generar beneficis. Les escoles, la investigació, el cine, el teatre, la música, sí, home, generen diner, però poc. Molta gent que fa teatre no arriba. Del món de l'empresa haurien de donar diners al món de la cultura, i del món de la cultura el que surt són noves idees, riquesa cultural o espiritual, perquè llavors aquestes noves idees puguin generar riquesa
aquest
econòmica.
Aquest cercle per anar nodrint.
Sí, clar, de l'economia, diners a la cultura, de la cultura, idees a l'economia. I llavors estaria molt millor. Per tant, ja des de les empreses hauria de fluir diners, i si vols tenir un tracte fiscal favorable, com este, per exemple, als Estats Units és un país que la gent dona milions, la gent rica ho dona a les escoles, a les universitats, a la investigació, però no esperen res a canvi, sinó perquè saben que el món estarà millor amb això, ho tenen claríssim. Nosaltres ens aferrem al diner, ja dic, jo crec que té que veure amb la cultura religiosa,
però
no tindríem temps d'anar-hi. Sí, perquè canvia molt la cultura catòlica de la protestant amb el tema de la relació amb el diner. Es considera que és bo guanyar diners, tenir diners, prosperitat amb la riquesa, però que flueixi. Però també les persones ens hauríem de preguntar. L'altre dia parlàvem de la comptabilitat. Quan un porta la comptabilitat, veus que gastem en moltes tonteries. Per què no una part d'aquestes tonteries no la donem? Però quan donem, aquí entenem donar amb alguna ONG d'ajuda humanitària, sí, que també... Però jo no dic això, dic donar diners perquè noves idees puguin sortir al món. Jo em trobo molt amb joves que tenen projectes emprenedors, que et venen a demanar un crèdit, potser de 100.000 euros, dius, mira, 100.000 no et puc financiar perquè no els podries pagar, tu necessitaries reunir 30 o 40.000 de gent que et donés i els altres jo te'ls finançaria amb un crèdit. Però la gent diu, donar diners al meu fill, sí, però al fill dels altres? O sigui, no tenim aquesta consciència que la humanitat som un organisme viu i que els fills dels altres són tan importants com els teus i que hem de sortir d'aquest amor limitat a la sang i tenir un amor global per la humanitat. Sí, donar diners als fills dels altres perquè amb les coses que faran aportaran riquesa al món i tu, els teus fills, estareu millor gràcies al que els altres han aportat.
Fomentar la iniciativa.
El primer dia parlàvem de la dependència mútua, però no només la dependència. Quan fem que el diner circuli i donem diners perquè les idees noves surtin, tots en gaudirem. Llavors hauríem de desenvolupar la capacitat de donació individual i de les empreses. Seria molt bo que les empreses apadrinessin escoles. Jo, per exemple, intento fomentar molt la pedagogia Waldorf, que crec que és una que precisament prepara els joves perquè siguin el que vam dir el primer dia, dignes, és a dir, lliures, creatius, capaços d'estimar, pensar no només en ells, sinó en els altres. Però moltes escoles tenen dificultats per néixer, perquè no estan subvencionades, doncs hauríem d'aconseguir empreses que donguessin diners a escola, no només aquestes, cadascú amb el que vulgui, a la cultura, a l'art, a la música, al teatre, perquè necessitem tant menjar com necessitem més cultura.
Nodrir-nos culturalment.
Estem anorèxics culturalment. O sigui, me'n recordo, Federico García Lorca deia, no em donguis un pa, dona'm mig pa i un llibre. O sigui, també vivim de lo cultural i lo espiritual. Des del món de l'economia, que és el que genera diners, han de fluir en forma de donació, no de préstec, de donació, al món cultural, perquè el món cultural pugui desenvolupar noves idees. Per exemple, a vegades al meu llibre d'Economia explicada als joves, dic, gràcies a que algú es va quedar a casa pensant, un dia va crear la roda, imagineu-vos els milions d'hores i d'esforços que ha suposat la roda perquè algú va crear una roda. Per tant, hem de donar diners a la cultura perquè es creïn noves idees que ens estalviaran sofriments i dificultats en el futur.
Joan Toni Melí, moltíssimes gràcies. Estem aquí expectants, escoltant-te, o sigui, realment és una informació molt valuosa, on els nostres oients, setmana rere setmana, ho estan reforçant, estan dient ganes de que torni el senyor Melé, que ens expliqui, que ens continuï compartint eines per poder entendre més la nostra pròpia economia, l'economia del país, del món en el que vivim. Moltes gràcies.
De res, seguirem parlant.
Seguirem parlant fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Setmana rere setmana estem prenent consciència de casa nostra, les radiacions naturals, artificials, el bioclimatisme, no? Avui parlarem dels materials, la importància dels materials a casa nostra, amb la nostra col·laboradora, Sílvia Ferrer Dalmau. Què tal?
Molt bé, gràcies.
Portes material, molt material avui, no?
Home, i m'hauria agradat portar-te alguns exemples, sí. Però clar, com els mostrem?
Els visualitzarem.
Exacte.
Som-hi.
Mira... Pues, materials.
Materials, quins materials són els més imprescindibles a tenir en compte per tenir un hàbitat saludable?
Mira, d'entrada, per posar-ho molt fàcil als oients, diria que, així com hem parlat en els altres programes de la pell, que els edificis són la nostra tercera pell, la primera capa general que hi ha en una casa és la pintura. Jo posaria molta consciència, sobretot en aquesta capa, que és la pintura, de fer pintures, sobretot ecològiques, naturals, minerals, que no vol dir la pintura de supermercat amb el segell
ecològica.
Moltes vegades els segells ens confonen. Realment hauríem d'aquí consultar amb una persona, amb un assessor qualificat, de realment què vol dir una pintura ecològica.
Què vol dir? Podem donar alguna...
Sí, a veure, és que els segells confonen, perquè moltes vegades comprem una pintura pensant que és ecològica perquè té aquest segell, però aquest segell moltes vegades el que ens indica és que aquesta empresa el que ha fet és fer una millora. Per exemple, en lloc d'utilitzar un dissolvent químic, utilitza l'aigua. Però, clar, poden haver-hi molts altres additius. I aquí està una mica la dificultat.
És informar-nos.
Però existeixen pintures i actualment existeixen moltes marques i realment és un pas molt, molt important a fer a les nostres cases.
Després de saber que la importància de la pintura, la que pintem la pell de les parets de casa nostra, quin altre material és important tenir en compte?
Mira, és que al final seria totes les capes de l'edifici. Uh-huh. Perquè al final, de què es tracta? De construir les nostres cases siguin com arbres. I a veure, què vol dir això, no? Un arbre realment creix, no? Es nutreix de la riquesa del terra, creix, fa la seva vida, i quan mor, torna a tancar el cicle, no? De la natura, es descompon i torna a crear matèria orgànica per tornar a crear un altre. Doncs els nostres materials hauríem de començar a pensar en aquesta ideologia, no? De que fossin materials biodegradables, que siguin materials que no contaminen durant la seva vida útil i que quan tornen o acaben la seva funció es puguin degradar i tornar a ser matèria. Al final, els materials naturals s'han utilitzat al llarg de tota la història de l'arquitectura. La pedra, la terra, la fusta... Llavors, ara moltes cases de bioconstrucció es tornen a fer amb aquests materials. Tampoc podem obviar la tecnologia. Actualment hi ha molts sistemes tecnològics que ens permeten utilitzar aquests materials tradicionals, però d'una forma més tecnificada. Ara, per exemple, un exemple és construir amb bales de palla. Bales de palla ben premsades ja és un dels materials prefabricats que podria competir amb un formigó. Uh-huh. No a nivell estructural, però sí a nivell de tancament. I tot això, realment, dins de casa, ho podem també transportar amb l'utilització de certs... Per exemple, ja hem parlat de les pintures, però també tot el tema de materials de terra, de parets... Però no ens oblidem també de tot allò que introduïm que prové de l'exterior, per exemple, tot el tema de decoració. Hauríem de continuar seguint els mateixos paràmetres, no? De comprar cortines. Què cortina compro? Una cortina sintètica? O una cortina que ens sembla de cotó, però que en el fons està tractada per no ser inflamable? Al final són un munt de coses. Jo al final diria que una mica el primer pas és prendre consciència i quedar-nos amb aquesta idea de que els materials han de ser com els materials també del plat, no? De que ara estem més connectats amb el que mengem, no? I sabem que hem de menjar de proximitat.
Llavors, com volem alimentar casa nostra?
Ah, mira, això m'encanta. Sí, sí.
I els nostres oients poden començar amb petits canvis? Podríem dir, si, clar, tots vivim a la casa a la que vivim. Aleshores, com comencem a digerir aquesta informació? Fem petits canvis. Ho quedem del mòbil a la tauleta, a l'hora de dormir. Ara adquirim tot el material que entri a casa nostra, totes les coses de decoració que comprem. Posem-hi consciència d'on provenen. Són materials que realment ens alimenten o són materials que estan molt, podríem dir, com morts, no?
Sí, és que molts materials sintètics al final també el que fan és augmentar l'electricitat estàtica, que també vam parlar de tot el tema de l'electricitat fa uns dies.
Sí.
I realment tot això tampoc no contribueix amb aquella qualitat de l'aire interior que volem.
Sílvia Ferrer-Dalmau, moltíssimes gràcies. Hem posat un punt més a quins tipus de materials són els més apropiats per casa nostra i de quina manera podem anar fent aquests petits canvis, no? Petits canvis evolutius per sentir-nos millor perquè ens ho mereixem. Moltes gràcies.
De res.
Fins la propera setmana. Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Medicina antroposòfica amb el doctor Camilo Botero.
La importància de cuidar-nos, la importància de saber com, quan ens hem de prendre les medicacions, no? I la importància del calor a la nostra vida, no? I en el ser humà, doctor Camilo Botero, benvenido al Viure.
Gràcies, Glòria.
Avui ens parlarà del significat, no? Del calor a la vida i en el ser humà, un desconeixement important per molts de nosaltres.
Sí, hemos de hablar del calor con mayúsculas, que no solo está referido al registro de un termómetro, quiero decir, el calor es, en su parte más física se puede medir, pero en su parte más anímica el calor también es un estado de ánimo, es un estado de predisposición hacia el mundo. Vivimos en una época fría, hubo una guerra fría. Esto después de la Segunda Guerra Mundial se inauguró una guerra fría, se instala como un frío en las relaciones políticas internacionales y durante el siglo XX, con el auge tecnológico, se va estableciendo como un frío dentro de la humanidad. Un frío recorre el mundo y todo esto pues hace que el ser humano se aísle, se individualice, se vuelva más volcado sobre sí mismo, pero de una manera egoísta. Entonces, estos también son aspectos del calor. O sea, que el calor puede ir desde la temperatura corporal hasta el estado de ánimo. El calor es, decían los griegos, que el entusiasmo es un estado de calor que precede la aparición de una idea. Es un estado en el cual puede surgir lo creativo, es un estado en el cual surge la confianza, es un espacio anímico en el cual surgen buenas y disposiciones del ser humano para el encuentro, un calor con encuentro, un caliú, que es, pues, se dice en catalán, es un encuentro en el cual es un espacio que pueden germinar buenos propósitos. En el frío genera como un diálogo de guerra fría.
Como más cortante,
más
podríamos
cortante,
decir.
Más negociando aspectos egoístas, por ejemplo.
Esto lo podemos ver incluso en las propias conversaciones, ¿no? Que tenemos. Del hecho, el frío y la calor en las relaciones humanas es mucho más importante, mucho más que decir de lo que nos podemos
imaginar. Tenemos que introducir ese calor en la función humana, es lo que nos corresponde humanamente, porque cuando hay androides circulando y robots por todo el lado, estos no tienen la cualidad del calor. Esta cualidad anímica del color la iremos rescatando y sintiendo como algo necesario y verdadero a medida que las máquinas vayan interactuando con los seres humanos, porque será una relación fría, numérica, de datos. Y a veces entre nosotros establecemos esas relaciones, renunciamos a nuestro espacio más propiamente humano, y es esta capacidad de generar calor.
¿Podríamos decir, que es una forma también de apartarnos un poco de la parte emocional?
Esta forma de ya es un frío anímico que se va trasladando a un frío corporal. El frío corporal viene de una actitud anímica que al final se instala. Viene a los en ambos niveles, en el frío de las relaciones, de cómo vives el día a día, en el mundo moderno, el correr, la prisa, el estilo de vida ajetreado, acelerado, también impone dinámicas frías en las relaciones interpersonales y dentro del mismo organismo.
¿Podríamos decir que es una protección, doctor?
Es una pérdida. El calor no es una protección, sino una desviación.
El
frío no es una protección, sino que es una desviación patológica de la temperatura, porque es una situación que nos va a llevar a la enfermedad. Todas las enfermedades crónicas surgen con el frío. Es el terreno en el que se cultivan enfermedades crónicas.
Es la coraza.
Es una manifestación exterior. De hecho, también las enfermedades autoinmunes, y muchas de ellas en su fase crónica ya son frías, porque es cuando el organismo ya, dijéramos, ha desistido de luchar, se ha entregado al proceso. Y esto es una fase pues muy importante para tener en cuenta, y se puede rescatar desde el calor, desde las actitudes anímicas frente a la vida, frente al mundo, frente a sí mismo. Una actitud de confianza, una actitud de relaciones humanas enriquecedoras, pues pueden restablecer el calor corporal.
De abertura.
De abertura hacia el mundo.
Lo hablamos la semana pasada, pero me gustaría volver a hacer referencia, por si algunos oyentes no nos escucharon, el hecho de la importancia de que los niños permitamos que puedan coger un poco de temperatura.
Sí, siempre en los niveles controlados, ¿no? Porque tienen riesgo de convulsión, pero un niño si tiene 38 y está acompañado por su madre y está administrándole pues baños caseros a nivel corporal de bajas para regular la temperatura, pues esto hace que necesites menos dosis de antitérmicos.
Seamos conscientes, así también nuestro sistema inmune, su sistema inmune se refuerza muchísimo más.
Sí, es muy importante este concepto de calor en la vida, en el ser humano. De hecho, en la naturaleza sin el calor no hay vida.
Sin el calor no hay vida. ¿Alguna aportación más sobre el calor, doctor Camilo Botero?
Pues uno de los objetivos del tratamiento del cáncer a largo plazo, después de pasar toda la fase hospitalaria, en esta fase de recuperación, sería restablecer los niveles del cuerpo de calor y de temperatura física. Recuperar la parte anímica y recuperar la parte calórica, propiamente dicha, del cuerpo físico.
Muchísimas gracias, doctor Camilo Botero, por su conversación, por su estar y por su sabiduría.
Muy bien, gracias, Gloria.
Nos vemos la próxima semana.
Vale.
Felices, que vaya muy bien.
Muy bien, hasta luego.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí otra semana con muchas ganas de seguir compartiendo y descubriendo juntos.
Sí, la darrera setmana vam parlar de l'amor, no? El fet de que l'amor és allò del que estem constituïts. Alhora, però, aquesta setmana parlarem de com poder superar una ruptura,
sí,
perquè és molt complicat, no? Tenim unes creences inertes a nosaltres que moltes vegades no sabem com sortir-nos-en. ¿Cómo podemos superar, Antonio Jorge?
Pues mira, está muy ligado, como no, claro, porque supuestamente es una ruptura del amor, ¿no? Y está muy ligado a lo que hablábamos la semana pasada. No puede romperse el amor. O sea, lo primero para superar una ruptura es ser consciente de que la ruptura no existe. Es decir, que el amor no puede romperse. Y esto va frontalmente con nuestras creencias, que ligan el amor a unas formas, como hablábamos la semana pasada, Gloria, y que cuando esas formas, que las formas sí que se rompen, las formas sí que desaparecen, al romperse esas formas, uno dice, se ha roto el amor. o al apagarse esas formas, uno dice, el amor se ha acabado. Esa frase que yo siempre he contado lamentable. Se nos ha acabado el amor. ¿A quién se le ha acabado qué? Es decir, eso no es real. Esto es, tiene que ver con unas falsas creencias. El amor ni empieza ni se acaba. El amor es esa unidad que, como veíamos el otro día, somos. Entonces, cuando tú no has establecido ese vínculo unitario con el otro, eso es, créeme, Gloria, indeleble. Otra cosa es que uno pierda la conciencia profunda del vínculo y uno quede tan entramado en sus ideas y en lo que me ha hecho y que si me ha sido infiel y que si ha pasado esto y que se ha pasado lo otro y entonces entra en todo el despropósito de ruido mental que hace que nos olvidemos de lo que tenía valor y ha tenido siempre valor, que es ese vínculo. Ese vínculo realmente, y esa es la manera de llevar eso que llamamos ruptura, yo siempre digo, la ruptura debiera ser un proceso de desatarse, pero no desunirse. Y esto, por fortuna, he tenido la oportunidad de ver eso de cerca, ¿no? Es decir, personas que se desatan o deshacen sus lazos formales, pero no se desunen. Es maravilloso que una relación profunda sea un activo indeleble en tu vida. Velemos por eso. Los que estáis en esta situación, considerad siempre lo que os ha unido. Eso que os ha unido con esa persona os sigue uniendo y os seguirá uniendo. Porque el amor es atemporal. Todo lo que es profundo y esencial es atemporal. Es un hecho que las cosas profundas son atemporales. Por lo tanto, asentaros ahí. Desde ahí, considerad que la vida inevitablemente es inevitable. Toda forma desaparece antes o temprano. La ruptura o se producirá por motivos así, pues, externos, o porque la persona, pues, uno muere, el otro tal. Es decir, que las formas se deshacen. Esto es inevitable, pero no el amor. Seamos capaces, por lo tanto, de encarar las rupturas desde esta profundidad. Yo entonces ya no le llamaría rupturas, le llamaría cambios. Cambios. Es decir, que una persona con la que a lo mejor se ha convivido un tiempo y por lo que sea, una circunstancia varía y se deja de convivir, pero el vínculo profundo, que ante todo se mantenga vivo.
La importancia, y es cierto, ¿no? El hecho, cuando hablamos de ruptura, es una palabra que suena con fuerza y es desagradable, ¿no? El hecho de, cuando hablamos aquí en el programa, del sentir, qué siento quan dic una paraula determinada. Aquí parlaríem de canvi, perquè la vida és constant canvi.
Constant.
Ja ho deia Heràclit, l'únic que no canvia és la paraula, canvi. Exacte. Aleshores, avui parlant amb Antonio Jorge Larruí, el fet de la ruptura, així ens confirma, ens diu, no? I ens recorda, no?, que en una ruptura no es pot perdre l'amor.
No. No, porque entonces te pierdes tú a ti mismo. Perder el amor es perderse a sí mismo. O sea, vivir en el desamor es alejarse de nuestra propia... Es adentrarse en la soledad, ¿eh? Que es el otro fantasma clásico que aflora. La gente se cree que la soledad aflora porque uno está solo, porque uno no tiene compañía. No, hombre, no. La soledad tiene que ver con precisamente el alejamiento del amor. Y el alejamiento del amor no depende del otro, depende de ti. Tú mantente firme y fiel a ese amor. Y ese amor te irá abriendo puertas, ¿eh? Y no te cerrará las que abrió, pero te irá abriendo otras formas de vivirlo.
És allò que diem de que tot s'anirà posant a lloc, no?
Exacto.
Que tantes vegades diem-les.
Exacto. Lo que es importante es que la persona se mantenga ahí en ese amor, en relación, valga la redundancia, a la relación que se va, y ese estar en el amor abre la puerta también a que nuevas formas de relación aparezcan. Pero no salgáis en el amor. Manteneros en el amor a pesar de las dificultades, a pesar de que hay momentos de turbulencias y de tal, mantengamos lo que es importante, mantengamos lo que es esencial, porque es lo que queremos. Queremos el amor, cultivemos el amor,
som
estemos
amor
en el amor y no nos perdamos en aparentes rupturas.
I deixem aquell puntet de que canviem la paraula ruptura per canvi.
Per canvi, sí.
Fins la propera setmana, Antonio Jorge, moltes gràcies.
Gràcies, Rosa.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Toni Huguet, una servidora, Glòria Mundasell. Els esperem cada dijous a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana.
Ràdio Estel. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.